Aquesta setmana a Núvol celebrem que diumenge 11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i la Nena Científica. I per això el Digital de Cultura ha publicat un dossier d'entrevistes a 11 científiques del país. Jo sóc la Joana Justícia. Benvinguts al Collita Pròpia. Comencem! Aquesta setmana el Digital de Cultura parla en clau científica i de gènere. Ens ho explica Bernat Puigtobella, editor de Núvol.
L'any 2019, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, van publicar un reportatge de Meritxell Ferreny que ens descobria 25 investigadores del nostre país. 5 anys després hem volgut fer una posada al dia d'aquest reportatge i hem tornat a parlar amb algunes d'aquelles científiques perquè ens expliquin els progressos de la seva recerca. Hem triat 11 dones de diferents disciplines, des de la medicina a la física, passant per la robòtica, la química ambiental, la bioenginyeria o la genètica. I les hem agrupat en un espai a Núvol que les podeu llegir totes. I val molt la pena, us la recomano.
Caminava per la immensitat dels pensaments. Bernat Puigtobella presenta les dones entrevistades a l'article 11 científiques que has de conèixer, on trobareu una breu presentació de cadascuna d'elles i també podreu accedir als articles corresponents. Al Collita Pròpia destaquem la conversa entre Antoni Pou i Judit Joanús, que és física, investigadora i cap de la secció de Ciències de la Vida i la Matèria Condensada del Sincrotró Alba. Quan Toni Pou li pregunta com animaria una nena que es vulgui dedicar a la ciència, la física respon al següent.
Obri la vista, no només hi ha equacions o exercicis o un resultat, sinó també hi ha tot el que envolta la ciència, que a vegades és més important que el propi resultat concret d'un experiment.
I tampoc hauríeu de deixar escapar l'entrevista que Teresa Blau ha fet a Carlota Dobaño, una científica que lidera una línia d'investigació sobre immunitat a l'Institut de Salut Global de Barcelona. Escoltem el seu consell per les futures generacions.
És important, en el meu recorregut ha estat sempre tenir una gran motivació, perquè és, tot i ser una carrera fascinant, també té molts reptes, llavors has de ser una persona molt persistent, molt resilient, i que a la primera de canvi que les coses no funcionen no et vinguis avall, sinó que continuïs molt enfocada i molt determinada, i si ets així he trobat poques persones que no els hi vagi bé.
I com comenta en el seu article Bernat Puigtobella, les entrevistes són un bon indicador per avaluar la situació de la dona en la ciència. En totes elles s'aborden qüestions crucials, com el biaix de gènere en la recerca, la igualtat d'oportunitats per accedir als càrrecs més alts als laboratoris o la conciliació amb la maternitat. Podeu consultar totes les entrevistes a Núvol i també les podeu llegir al web de Barcelona Ciència, de l'Ajuntament de Barcelona. De la ciència passem a la llengua amb l'article d'Albert Roig, Emergència lingüística, darrer comunicat. Aquest text va ser llegit a la taula sobre la llengua catalana i el teatre, fet a l'Institut del Teatre de Barcelona el passat 1 de febrer, en una trobada de professors de dicció i d'interpretació de València, Palma i Barcelona. El seu autor, Albert Roig, ens explica per què la llengua és expressió i no només comunicació.
Després del fracàs de la immersió lingüística catalana, ara estem assistint a la substitució del català pel castellà per les noves generacions. El sistema fonètic, la gramàtica, la riquesa de les paraules, tot això s'està perdent i llavors els creadors escriuen en castellà abans que en català, els joves, perquè no veuen que no dominen la llengua i els actors tampoc la dominen.
Llegeixo un fragment del text d'Albert Roig. Diu, miro la programació d'enguany del Romea, la catifa vermella, els focus encesos i la de l'antic teatre de Collboni, on llevat d'ejaculant diarrea, tot és en castellà. I em pregunto, podem somiar en un teatre públic i en un públic capaç d'estimar la llengua catalana i totes les seves varietats i registres i en unes actrius que no l'escarneixin? L'article més aixecat polseguera a X, l'antic Twitter, on el traductor i escriptor Pau Vidal ha citat l'article d'Albert Roig i ha dit «Servidora ha deixat gairebé d'anar al teatre justament pel que explica l'Albert als paràgrafs 4, 5è i 6è i et converteixen textos esplèndids en autèntics turments a sentir». A més, diversos usuaris han recomanat la lectura de l'article de Núvol com a resposta al tuit del dramaturg Llàtzer Garcia, qui deia textualment: «El que està passant amb el català al teatre barceloní és esgarrifós». No el deixeu escapar. I continuem en clau catalana amb l'article de Joan Bordeus, Amnistia i gelosia, el qual compara l'anticatalanisme amb l'estructura de la gelosia. Us en llegeixo un fragment. Diu: «La gelosia sempre és patològica, independentment del que la teva parella faci o senti. Són les teves inseguretats projectant-se sobre l'altre, incapaç d'assumir el fet que mai podràs estar del tot segur del que la persona que estimes sent per tu, i sempre romandrà un espai d'incertesa irreductible». I afegeix més endavant: «El problema del discurs de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz amb l'amnistia és que no confronten aquest buit, massa condescendent amb els catalans i massa paternalista amb els espanyols. La pallista de la convivència i el passar pàgina, entre cometes, no serveix de res perquè no conté cap idea de futur». Us en recomanem la lectura. I també aquesta setmana l'Indicatiu ha escrit «Anatomia de la parella que no callava durant Anatomia d'una caiguda», on explica què li va passar fa uns dies al cinema. Ella mateixa ens en fa la crònica i de passada li hem preguntat què li va semblar la pel·lícula.
La idea de l'article va venir perquè em va passar exactament això. Vaig anar al cine i tenia al costat una parella que no callava. I em va fer gràcia pensar que eren personatges que m'havia posat al Verdi per afegir intensitat a l'experiència de la pel·lícula. A banda d'això, la pel·lícula em va agradar molt, sobretot el que em va agradar més va ser la idea aquesta que mai pots saber del tot què passa dins una relació si no l'estàs vivint, per més que la tinguis molt propera. Al final hi haurà dues versions i costa molt desgranar una història amb només escenes.
Us llegeixo un fragment. Apareixen els crèdits. L'Antoni, ràpid i perspicaç, afirma: «Crec que s'ha acabat la pel·lícula. Raó no li falta. Surto de la sala, commoguda. Espero algun dia estimar algú com l'Antoni i la Maria Teresa s'estimen parlant en veu alta al cinema». Ja podeu recuperar l'article al web de Núvol. I del cinema passem al teatre amb l'article «L'èxit de les farinetes de la calòrica». I és que Jaume Forés ens convida a anar al nou espai Texas, que acull la reestrena de Firefly, un dels primers grans èxits de la calòrica, que es va estrenar el 2018 i va guanyar 2 premis Butaca, 2 premis Max i un premi de la Crítica de les Arts Escèniques. Ara s'ha reestrenat aquesta setmana i es podrà veure fins al 28 d'abril. L'autor descriu així l'espectacle. Diu: «És una comèdia sobre la bombolla de l'emprenedoria que s'inicia quan 4 amics, veient perillar el seu lloc de treball en una empresa de menjar per a nadons, decideixen actuar per canviar les seves vides. La tensió anirà en augment fins al sorprenent final, que no revelarem». Jaume Forés ens explica per què no ens l'hauríem de perdre, tant si la vau veure el 2018 com si no.
Com diu el dramaturg Guillem Clua, és un clàssic contemporani del teatre català. Crec que Firefly és l'essència del que ha representat la calòrica els últims anys, així que tots aquells que l'han descobert més tard, aquesta peça, amb obres com Els ocells o De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, és una bona oportunitat per tornar-la a recuperar, i tots aquells que la vam veure en el seu moment, doncs també, perquè igualment segur que ens faran riure moltíssim.
I finalment, ho anunciàvem la setmana passada, s'està celebrant el Festival Barcelona Negre, dedicat a la novel·la negra i que acaba aquest diumenge, per cert. És per això que Josep Borrell ha conversat a Glasgow amb l'escriptor escocès Alan Parks, qui clourà el Barcelona Negre amb una conversa amb el periodista Xavier Allent, que tindrà lloc aquest diumenge 11 de febrer a les 6 al Cinemes Bosque. Alan Parks és l'autor de la sèrie de novel·la criminal Harry McCoy, formada per 12 novel·les amb diferents successos que el detectiu McCoy haurà d'investigar. No deixeu escapar l'entrevista ni l'acte d'aquest diumenge. Apunteu a les 6 al Cinema Bosque. Nosaltres ho deixem aquí ja. Ens escoltem la setmana vinent amb més novetats culturals. Adeu!